L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui un dia més us dona la benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que també avui, dijous 17 de setembre, obrim avançant el sumari de continguts a tractar en titulars, un temps que avui encetarem destacant que la Generalitat, els ajuntaments i les institucions del territori fan front comú per exigir mesures urgents a la Nacional 340. La decisió es va prendre en una trobada que ahir dimecres compartien el conseller de Territori, Santi Vila, i els alcaldes de les Terres de l'Ebre. L'equip de govern de l'Ametlla es reuneix amb Hisenda a Bufar buscant solucions per a l'endeutament amb l'estat que té el municipi. Amposta s'adherirà a la xarxa de ciutats i pobles en refugi per tal de donar asil a les persones que arriben a la ciutat. I Ànima Naturalis, l'entitat ecologista, denuncia els correbous de Santa Bàrbara. Diuen que es van maltractar els animals sense que els organitzadors de la festa cridessin l'atenció als agressors, una denúncia que també es fa extensiva a correbous celebrats a l'Ampolla i Sant Jaume. Des de Deltebre avui coneixerem la nova actualització de la seva guia comercial i de serveis. Parlant de serveis, també destacarem que la policia de l'Ametlla, la policia local de l'Ametlla de Mar, ja té compte a la xarxa social de Twitter. Per últim, i a la recta final del nostre temps d'actualitat, destacarem propostes d'agenda amb motiu del Delta Birding Festival, que demà inaugura la seva segona edició. El Museu de les Terres de l'Ebre presenta una interessant exposició sobre il·lustradors d'aus. També des d'aquest mes de setembre i fins a finals d'any, fins al desembre, tot un seguit de documentals, xerrades i exposicions es podran seguir a l'Arxiu Comarcal del Montsià. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Bonificacions voluntàries als camions que circulen per la Nacional 340 per agafar l'autopista i la construcció de 5 rotondes al llarg del tram ebrenc de la carretera Nacional 340. Aquesta és la proposta del Ministeri de Foment que el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, va traslladar ahir dimecres als alcaldes de les comarques del Baix Ebre i del Montsià per tractar de reduir l'elevada sinistralitat d'aquesta via al seu pas per les nostres comarques. El conseller defensava que, malgrat en resultar més econòmic el desviament obligatori dels transportistes per l'AP7, cal prendre decisions des del consens i valorar si la voluntarietat és efectiva. Els alcaldes, que consideren les mesures un primer pas, constituiran una comissió de seguiment i es desplaçaran a Madrid per negociar. L'exigència dels alcaldes de mesures immediates que ajuden a reduir la sinistralitat en el tram ebrenc de la Nacional 340 hauria de materialitzar-se en pocs mesos abans d'acabar l'any, segons el mateix conseller. Però de moment no està sobre la taula l'aplicació del desviament obligatori del trànsit pesant de la carretera per l'autopista AP7 amb bonificacions, tal i com van reclamar dijous passat en una reunió a l'Ajuntament del Perelló els alcaldes del territori. Tampoc la gratuïtat de la via de pagament per als desplaçaments interns. La voluntat és que totes les parts acaben trobant la millor solució amb l'objectiu d'erradicar en un any els sinistres amb mort, com en altres parts del país. Així ho manifestava el conseller Santi Vila a la sortida de la trobada amb els alcaldes del territori. El conseller detallava que el Ministeri de Foment preveu executar de manera immediata mesures per pacificar el trànsit a la Nacional 340, com ara millores en la senyalització i la construcció de 5 rotondes. Santi Vila.
A curt termini, això vol dir en els propers mesos, és molt important que es duguin a terme diverses obres sobre la infraestructura, sobre la carretera nacional 340, obres que millorin la seguretat viària. I això tindrà a veure doncs, amb renovació, amb millora de la senyalització viària horitzontal, de la senyalització vertical, amb millores que pacifiquin el trànsit en la carretera nacional, en forma de giratoris, etcètera. Per tant, hem de pacificar aquesta carretera, preocupats sobretot en fer-la molt més segura i en reduir al màxim els accidents. reduir al màxim els accidents amb resultat de mort. En aquest sentit, a proposta del delegat del govern i amb altres alcaldes, s'ha acordat que de forma imminent ja es constitueix una comissió de seguiment que avaluarà tots aquests projectes.
El conseller assegurava també que les bonificacions voluntàries són més costos econòmicament, però recordava que cal prendre la decisió des del consens i continuar alhora reivindicant també l'autovia A7.
Jo no dic que sigui preferible, jo dic que des del punt de vista econòmic segur que és més gravós només bonificar i fer-ho voluntari que prohibir. Per què no es precipita la decisió? Perquè aquest tipus de decisions és molt important que es facin amb consens amb tothom. I aquí doncs, també el territori ha d'escoltar què pensen els restaurants, què pensen les gasolineres, què pensen els sectors dels transportistes, com ho veuen. Suposo, com ens ha passat, per exemple, a Girona, que ens exigiran concreció en els calendaris d'obres per fer que la carretera nacional sigui autovia, perquè una cosa és que prenguem aquestes decisions acotades en el temps, i l'altre és que diguem, doncs sine die, no? I si ja fem això, no caldrà que dupliquem la carretera nacional. Jo crec que el territori no s'ho pot permetre, això, el govern tampoc ho volem, i així ens ho han fet notar els alcaldes.
De dir... Parlant dels alcaldes, escoltem les veus del territori. La primera, la de l'alcalde del Perelló, Ferran Cid, que apuntava que la proposta preveu que les bonificacions puguen incloure l'obligació del desviament de camions per la AP7 si no funciona la voluntarietat.
Voluntària, de moment, per a veure si podem baixar un 15, un 20, un 30, com més millor, aquests camions passen per la ruta. Acabat, si aquí dos o tres mesos, això repeteixo, això és el que diu el consell, nosaltres encara no hem volat, encara no hem dit el que pensem, i que si aquí de tres o quatre mesos això no es produeix, aquests rebaix de camions de gran tonelatge per l'autovia, a la carretera 340, després tornaríem a prendre una decisió. Evidentment que els alcaldes hem de contestar en aquestes peticions que ha fet el conseller.
Per la seva banda, l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ho escoltàvem ahir en este mateix temps d'informació, valorava també com un primer pas aquestes propostes del Ministeri de Foment traslladades pel conseller Santi Vila als alcaldes del territori i nega que això sigui un pas enrere respecte als acords inicials.
Estem molt sentim satisfets com a una mesura immediata a implementar, que també entenem que hi ha un període de temps i per això es crea la comissió, és a dir, ara desviar, ni que sigui de forma voluntària, els camions de la Nacional cap a l'autopista, no ho podem fer en la situació que tenim ara. Aquí s'ha de preveure senyalització, s'ha de preveure tot un operatiu que tardarem un temps. Per tant, com assumim que és un inici i que és una primera acció, mentrestant anem negociant i portant al Ministeri aquelles propostes que tenim del territori i que van sortir, com bé dius tu, d'aquella reunió i que a més incorporem a les mocions, no ho entenem com una rebaixa, ho entenem com un primer pas.
Recordem que la proposta del Ministeri de Foment a la Generalitat es limita a plantejar bonificacions per als transportistes perquè voluntàriament circulen per la AP7. Tots dos governs, en reconeixia el conseller, estan ara discutint qui i com s'assumiria aquest cost. Addicionalment, el govern espanyol podria destinar un parell de milions d'euros per millorar la senyalització del tram i construir 5 rotondes a les principals cruïlles amb l'objectiu de reduir la velocitat del trànsit i pacificar la via, la Nacional 340. Durant la reunió, que el conseller va qualificar de positiva dins d'un clima de col·laboració i amb voluntat de consens, la qüestió de l'obligatorietat va estar motiu de discussió. Tot i no voler posicionar-se explícitament per una d'elles i apostar per un front comú des de les administracions locals i la Generalitat, el conseller va voler remarcar que no es tracta d'una qüestió estrictament econòmica, atès que les bonificacions, en tots els casos una mica més del 40%, voluntàries tindrien un menor cost que l'obligatorietat. Aquestes mesures, segons coincideixen conseller i alcaldes, no han de servir per deixar en un segon pla la reivindicació de construir l'autovia A7, que continua sent una de les reivindicacions centrals de les administracions locals, tot i que admeten que l'obra, d'aprovar-se ara, es podria acabar allargant més de 10 anys. D'acord amb la Generalitat, els alcaldes van acordar la creació d'una comissió de seguiment sobre l'abast i l'execució de les propostes plantejades. Al mateix temps, i a través dels consells comarcals del Baix Ebre i Montsià, es plantejarà una moció per a que els plens municipals l'aproven abans de mitjan octubre, exigint solucions immediates sobre la base dels 4 punts consensuats en la reunió de dijous passat. L'objectiu és, durant el mes d'octubre, que la Generalitat i els alcaldes dels pobles més afectats es traslladen a Madrid per negociar i tancar amb Foment una solució satisfactòria.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim ara a ritme de qüestions econòmiques. L'equip de govern de l'Ajuntament de l'Ametlla s'ha reunit amb Hisenda buscant solucions a l'endeutament que el municipi té amb l'Estat. La reunió amb el subdirector de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local va servir per analitzar fórmules per fer front als 12 milions de deute que té el municipi. Des de la Cala Ràdio, Francesc Callau.
L'alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Jordi Gazzani, acompanyat pel regidor d'Hisenda, Antonio Espuny, i els caps dels departaments d'Interior i Tresoreria, van viatjar a Madrid el passat dilluns, on es van reunir amb el subdirector de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local, Gabriel Hurtado. L'objectiu era analitzar quines mesures es podien prendre per fer front als 12 milions de deute que l'Ajuntament té contrets amb l'Estat. La reunió, mantinguda a la seu del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, va permetre saber les possibles vies de pagament d'aquest deute referent als crèdits ICO a proveïdors, així com també conèixer les opcions que es poden tenir en compte per fer front al finançament de la totalitat del deute de l'Ajuntament i les empreses municipals. Jordi Gazzani, alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
El que va fer va ser aportar-nos una sèrie de possibilitats, d'opcions que estos dies nosaltres valorarem, aprofitant que estem fent i preparant els pressupostos del 2016, tenint en compte que això s'ha de començar a pagar l'any que ve i és només una part d'aquell deute que tenim, que hem detectat, i per això és tan important que tinguéssim en compte el pressupost del 2016, perquè així realment sabrem la capacitat de poder destinar quants diners a poder pagar aquest finançament doncs, que ja tenim compromès.
Actualment el govern està confeccionant el pressupost per a l'any 2016, on haurà de contemplar el pagament del crèdit de 12 milions d'euros a l'Estat i on també haurà de preveure el calendari de pagament de la resta del deute.
Gràcies, Francesc. Anem ara cap a Amposta. La capital del Montsià s'adherirà a la xarxa de ciutats i pobles en refugi per donar asil a les persones que arriben a la ciutat. Un acord que es prendrà en la propera sessió plenària per unanimitat dels grups representats a l'Ajuntament Ampostí. Des d'allà, des d'Amposta Ràdio, en temes d'informació, Manel Ramon.
L'Ajuntament d'Amposta s'adherirà a la xarxa de ciutats i pobles refugi per acollir persones refugiades. Així ho han acordat els quatre grups municipals en presència al plenari d'Amposta, que el proper ple municipal del 28 de setembre presentaran de forma conjunta una moció en aquest sentit. Entre altres coses, aquesta moció demana que a la Generalitat que tingui un paper actiu davant la crisi de refugiats, oferint la seva col·laboració per acollir sol·licitants d'asil i persones refugiades, així com també que dissenyi un model d'intervenció propi que gestioni de forma més humanitària i eficient l'acollida de persones. En el mateix ple, els quatre grups municipals també presentaran la moció de suport a l'acollida de població refugiada víctima de conflictes armats a la Mediterrània, una moció dels Fons Català de Cooperació de Desenvolupament. En aquest sentit, els quatre grups municipals han acordat que l'Ajuntament doni tot el suport i recolzament a aquelles famílies acollidores de refugiats de la ciutat.
Gràcies, Manel. I anem ara cap a Santa Bàrbara per ampliar una informació que ja avançàvem en el dia d'ahir. Ànima Naturalis denuncia els correbous de Santa Bàrbara. Diuen que es van tirar pedres i bares de fusta a les baquetes sense que els organitzadors cridessin l'atenció als agressors. També han denunciat els correbous de municipis com l'Ampolla i Sant Jaume d'Enveja. De tot plegat ens en parla en la següent crònica i des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
ONG Ànima Naturalis ha interposat tres denúncies davant el Departament d'Interior de la Generalitat contra el tècnic municipal i els organitzadors i controladors de l'espectacle i comissió de bous per a la celebració dels correbous a l'Ampolla, a Sant Jaume d'Enveja i a Santa Bàrbara durant els mesos de juny i juliol, on, segons asseguren, es van incomplir les lleis que regulen les festes amb bous. Al poble de Santa Bàrbara, segons diu la nota, el passat 14 de juliol, per la tarda, diversos participants van tirar pedres i bares de fusta a les baquetes i ningú de la comissió taurina ni de l'Ajuntament els va cridar l'atenció. Aquestes pràctiques agressives i de provocació al bou són tan habituals en aquests pobles que és rar que se'ls cridi l'atenció, encara que sigui il·legal, comentava Aida Gascón, directora d'Ànima Naturalis a Espanya. En repetides ocasions, els participants als bous planers van tractar de provocar que el toro saltés obstacles que de vegades li feien ensopegar, caure i fins i tot a fer la tombarella durant la caiguda. Això és una cosa comú en els correbous de les Terres de l'Ebre i els antitaurins consideren que s'incita els animals a realitzar actes que atenten greument contra la seva integritat física, continuava denunciant la nota segons la mateixa Gascón. De fet, i a la pàgina web d'Ànima Naturalis també es pot llegir que durant el correbous a Santa Bàrbara, Ànima Naturalis també va denunciar que van detectar la presència d'un menor de 14 anys, una cosa totalment prohibida segons la llei que regula aquestes festes a Catalunya i que va estar dins de la plaça durant tot l'espectacle, com un participant més, fins i tot amb els toros dins de la plaça i en cap moment se'l va alertar ni retirar de la plaça. Un altre dels municipis que ha estat denunciat ha estat el de Sant Jaume d'Enveja. De fet, Aida Gascón comenta a la mateixa pàgina web que els correbous més salvatges que ha presenciat van ser els de Sant Jaume d'Enveja i explicava que un grup de joves van llançar amb contundència amb el peu i en repetides ocasions una pilota de futbol contra les baquetes. En cap ocasió van aconseguir impactar la pilota contra els animals, però clarament ells llançaven cap a ell. La comissió organitzadora de la festa no els va cridar l'atenció en cap moment. Gascón diu que és habitual en els correbous que els joves propinen puntades de peu a les banyes de les baquetes en repetides ocasions quan s'acosten a les tanques de protecció. Mai ningú els crida l'atenció per això, es queixa. A Sant Jaume d'Enveja, l'equip d'Ànima Naturalis va haver de viure intensos moments d'angoixa quan una baqueta va quedar atrapada entre els barrots de protecció. No van utilitzar estructures adequades per a la grandària dels animals utilitzats. Algunes baquetes eren massa petites i una d'elles va entrar dins de la plataforma de taulons, sofrint gran estrès i dolor en quedar atrapada 13 minuts entre els barrots, denuncien. Durant aquest temps no va parar de rebre cops i puntades de peu. No semblava haver-hi un grup de comissió organitzadora. Van ser els mateixos participants que van tractar de desencaixar com van poder l'animal. Des de la ONG Ànima Naturalis esperen que les tres denúncies prosperen i que sancioni els responsables, però sostenen que tant la llei com el reglament de festes tradicionals amb bous és un vestit fet a mida dels taurins que dificulta molt la tramitació de les denúncies pels enormes buits legals. Finalment, el tercer municipi denunciat és l'Ampolla, on recordem el 22 de juny moria un home com a conseqüència d'una embestida de bou. Un equip d'investigació d'Ànima Naturalis va poder presenciar, diuen, també com els participants li donaven cops de peu als bous, especialment un home de 40 anys que, segons Ànima Naturalis, estava clarament en estat d'embriaguesa. Davant de totes aquestes denúncies, l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre, precisament durant la roda de premsa que els taurins van fer ahir per fer balanç de la temporada taurina, l'agrupació també va lamentar aquestes denúncies que ha fet l'entitat Ànima Naturalis contra aquests tres correbous. Els taurins han assegurat que són denúncies falses que no arribaran enlloc i han demanat als animalistes que quan les facin s'informen bé i que no cometin errors en fotografies d'altres places.
Durant els mesos d'estiu, vine al Festival Ebre Música i Patrimoni. 12 concerts de nova creació en 12 espais únics del territori. Última actuació, dissabte 19 de setembre a les 12 del migdia, a l'Espai Natural de les Basses de la Foia de Masdenverge. Concert musicat interpretat per la Unió Musical de Masdenverge. Reinterpreta i redescobreix el patrimoni de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu Emute.
Continuem parlant ara de la nova actualització de la guia comercial i de serveis de Deltebre, una actualització de la qual en tenim més dades a través de la crònica que avui des de Ràdio Delta ens porta Lluïsa Bertomeu.
Fa aproximadament un any i mig l'empresa Top Park posava en marxa la guia comercial i de serveis de Deltebre. Aquesta pàgina web, gcsdeltebre.com, inclou tots els comerços del municipi i Riu Mar i un apartat de serveis on l'usuari pot consultar i conèixer les dades de tots els establiments. L'objectiu ha estat sempre que les dades siguin actuals, per això ara s'està duent a terme una renovació, tal com explica el director de Top Park, Jaume Tusset.
Això és la pàgina web, no? Que és una guia comercial digital de tot el comerç i serveis de Deltebre i Riu Mar. Això és una pàgina web que està enllaçada a l'Ajuntament de Deltebre, qualsevol que entri a la pàgina web de l'Ajuntament de Deltebre i cliqui a la guia comercial anirà cap a aquesta pàgina. O si no, clicant directament GCS, que vol dir Guia Comercial i Serveis, gcsdeltebre.com. Això ja fa un any i mig que està i ara el que es vol és renovar. Clar, amb tot aquest any i mig ha passat, hi ha hagut altes, hi ha hagut baixes, la gent canvia de telèfon, hi ha canvis de web. Llavors, el que volem una mica és que tothom sàpiga que té la possibilitat d'això de canviar-ho, no? Perquè el que perseguim és que aquesta web, aquesta guia digital, estigui el més actualitzada possible, que és quan realment farà el servei que té que fer, no?
Es demana a aquells comerços que siguin nous o bé que hagin modificat alguna dada que es posin en contacte amb TotParc a fi de poder-les actualitzar. Ho poden fer a través de l'email info@totparc.com o bé als telèfons mòbils 649 29 10 82 o 654 91 07 02.
I sense deixar de parlar de serveis, hem de conèixer també el nou que ofereix la policia local de l'Ametlla de Mar, que ja té presència a la xarxa social de Twitter. El seu compte d'usuari és @l'Ametlla Mar i des d'allà, des de la Cala Ràdio, novament, ens ho explica Francesc Callau.
La policia local de l'Ametlla de Mar ha donat un pas important en la seva voluntat d'arribar cada vegada més i millor als ciutadans. Des d'aquesta setmana, la policia local disposa d'un compte obert a Twitter, xarxa social, que permetrà una interactivitat ràpida i efectiva entre el cos policial i els ciutadans de l'Ametlla de Mar. Escoltem Francesc Ciuraneta, sotsinspector en cap de la policia local de l'Ametlla de Mar.
Nosaltres el que volem és millorar precisament la comunicació amb l'usuari, amb els tuiteros de la Cala i de la resta de poblacions, millorar aquesta comunicació amb ells ens ha de servir per millorar també aquest servei que dia a dia fem la policia local de l'Ametlla de Mar. La veritat és que miràvem amb una mica, diguem-ne, d'enveja sana a altres companys, d'altres policies de la resta de Catalunya i de la resta de l'estat espanyol que ja en tenien i, bueno, per circumstàncies que ara no venen al cas, nosaltres havíem fet aquest projecte, però ara pensem que en el nou inici d'aquesta legislatura és el moment oportú, hem tingut el vistiplau de l'equip de govern i, per tant, doncs ara el fiquem en marxa.
Així, d'aquesta manera, els ciutadans que vulguin seguir aquest compte de Twitter, @PLAmetllamar, estaran assabentats de primera mà detalls de carrers, consells de seguretat i d'altres informacions d'interès.
19è Mercat Ivern de Sant Miquel a Alcanar. Dissabte dia 9 i diumenge 20 de setembre podràs gaudir de les diferents paradetes i demostracions d'oficis, animació pels carrers en la trupa de Malabo i visites guiades gratuïtes al poblat Iber de la Moleta del Remei i al Centre d'Interpretació de la Cultura dels Ibers. També el dissabte a les 8 de la tarda podrem gaudir de l'obra de teatre La Butaca, a càrrec del grup Teatarco Teatre. Durant el cap de setmana podràs gaudir dels menús ibers oferits pel restaurant Pepet, restaurant Chaparral i restaurant La Costa. 19è Mercat Iber de Sant Miquel a Alcanar. Dissabte dia 19 i diumenge 20 de setembre. T'esperem.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I a la recta final del nostre temps d'informació destaquem avui un parell de notes d'agenda. Totes dues passen per la capital del Montsià. Amb motiu del Delta Birding Festival, que demà inaugura la seva segona edició, el Museu de les Terres de l'Ebre presenta una interessant exposició sobre il·lustradors d'aus amb més de 120 treballs en diferents tècniques. Una mostra de la que ens en parla des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Avui, dintre del marc de la segona edició del Festival Internacional d'Ornitologia del Delta de l'Ebre, Delta Birding Festival, el Museu de les Terres de l'Ebre, juntament amb l'Ajuntament d'Amposta, obre les portes de l'exposició Plomes i Colors, il·lustradors d'aus de les Terres de l'Ebre. L'exposició presenta el treball de quatre il·lustradors, Francesc Curto, Albert González, Toni Termes i Joan Mullàs. Aquesta exposició compta amb 120 il·lustracions d'aus que inclouen més de 100 espècies d'ocells diferents que viuen a les Terres de l'Ebre. De fet, fa segles que els estudiosos i els amants de la natura han dibuixat i pintat tot allò que era objecte de la seva passió i estudi, com eren els ocells o també la flora. Ho explicava Pere Luque, que és el portaveu del Museu de les Terres de l'Ebre.
Bueno, és que l'il·lustració d'aus és una tradició que ve de molt antic. Inclús hi ha il·lustracions, les primeres il·lustracions que es van fer fa ja 2-3 segles, hi ha llibres que arriben a tenir un valor alt a nivell d'antiquaris i que ja es consideren més art que una altra cosa. Hi ha gent que li agrada molt la natura, li agrada molt els moixons i volen transmetre aquest passió que tenen, la transmeten a través de dibuixar-los.
A la mostra també trobarem objectes originals pertanyents a cada un dels autors, que inclouen treballs editats en forma de làmines, pòsters o llibres o material que empren per realitzar les seves il·lustracions.
Gràcies, Manel, i encara en clau cultural, des d'aquest mes de setembre i fins a finals d'any, fins al desembre, tot un seguit de de documentals, xerrades i exposicions es podran seguir a través de l'Arxiu Comarcal del Montsià amb la finalitat de donar a conèixer millor la història de la nostra comarca, de les Terres de l'Ebre i del conjunt de Catalunya. No és així, Manel?
L'Arxiu Comarcal del Montsià ha organitzat un seguit d'activitats culturals per a la propera tardor que tindran lloc a partir d'aquest mes de setembre i s'allargaran fins al proper mes de desembre. Entre aquestes destaca la primera, que serà la presentació de l'última publicació del catedràtic d'Història Contemporània Josep Sánchez Cervelló, titulada La Guerra Napoleònica i Carlista a la frontera de Catalunya, el País Valencià i l'Aragó. La voluntat de l'arxiu és oferir un servei cultural a la ciutadania amb activitats relacionades amb els arxius i la recerca documental a través de l'estudi de la història, tal com explicava Montse Matamoros, que és la responsable de l'Arxiu Comarcal del Montsià.
I esperem que, doncs, que sigui un espai obert i participatiu i que, bueno, doncs que la gent que estigui interessada en aquests temes pugui vindre aquí a l'arxiu i que entengui l'arxiu no només com un centre de recerca documental, que és una part molt important del centre, però també doncs que sigui un espai on la gent, doncs, pugui vindre i intercanviar coneixements i transmetre'ns també les seves inquietuds i poder-les plantejar en noves activitats.
Les activitats seran la projecció del documental La batalla de la memòria de Mario Pons sobre la batalla de l'Ebre o també una exposició sobre reportes gràfics de Barcelona del 1900 al 1939, així com d'altres activitats relacionades amb els arxius i la història.
Ja tenim les inscripcions obertes per la Piraguada 2015 que organitzem el proper 4 d'octubre. Inscripcions al casal de joves fins a l'1 d'octubre. La sortida serà des del casal a les 11 del matí amb cotxes particulars. Enguany, la ruta circular pel mar. Sortida des de la finca de Rabassa, Solfax, bordejant la costa, Muscleres, Canal de Sant Pere i Encanyissada. Duració unes 3 hores aproximadament. Places limitades, màxim 70 places. Recorda, inscripcions obertes al casal de joves fins l'1 d'octubre. El 4 d'octubre arriba de nou la Piraguada 2015. Ajuntament de l'Aldea, Regidoria Joventut, amb el suport del casal de joves i Antena Aldaia. Recorda, 4 d'octubre arriba la Piraguada.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Aquest matí el cel era espectacular, tot el que s'ha llevat d'hora al matí han vist aquests núvols, aquests radiatus, se'n diu, quan la perspectiva dels núvols, que són tan llargs, doncs acaben enfonsant-se en l'horitzó com si fossin les vies del tren. En un matí en què ha passat una línia frontal, és aquesta massa de núvols, que al seu darrere ja té aquestes enormes clarianes, cel serè, però que a primeres hores encara ha donat núvols de tipus alt, de tipus mig, fins i tot alguna precipitació durant la matinada, però ja ho veu, encara el cel ha quedat serè a la major part de Catalunya. Això no treu que durant les primeres hores del matí hi ha hagut algunes precipitacions que anaven desapareixent per l'Empordà. Dia avui assolellat en conjunt, amb aquests núvols alts que encara entrenyen el cel, sobretot cap al nord i al nord-est, però amb sol a les comarques de Ponent. A la tarda poden créixer algunes nuvolades al Pirineu, especialment cap a la Vall d'Aran, també potser cap a punts de muntanya de les comarques del sud, i amb la tramuntana que bufa, les temperatures avui quedaran més curtes, l'ambient serà menys càlid que no pas el d'ahir. Sol a tot arreu, com a molt també amb aquestes bandes de núvols alts que puguin passar per l'arxipèlag Balear, amb tramuntana, que arriba també cap a Menorca, i això farà que les temperatures vagin també a la baixa. I els pròxims dies la tramuntana seguirà de notícia. Divendres, dissabte, diumenge, continuarà bufant de component nord, amb sol en conjunt a Catalunya, potser més núvols cap al sud, però amb temperatures amb tendència a la baixa, amb un ambient que els pròxims dies serà una miqueta més fresquet.
Mirant cap al cel i amb la previsió del temps, com cada dia, arribem ja a l'hora de posar el punt i final en aquesta mitja horeta de repassada a l'actualitat que diàriament us oferim des de la sintonia de les municipals a les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que també avui, dijous 17 de setembre, ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal, amb la col·laboració també dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a EMUTE. Gràcies per la vostra confiança i a l'hora d'acabar un dia més en recordar-vos que demà hi tornarem a la mateixa hora i a la mateixa sintonia. Fins llavors, molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.